A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, és gran ser gran.
Hola, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, salut per totes i tots. Ara passen uns minuts de les 5 i això és Temps de Benestar. Avui és gran ser gran. Els donem la benvinguda i les gràcies per decidir sintonitzar Ràdio Estel i concretament aquest programa És gran ser gran, un dels únics programes de ràdio que dedica tot el seu contingut 30 minuts a parlar de les nostres residències, de les persones que hi viuen, les que hi treballen i també dels seus directius. Com sempre, tenim un programa ple d'informació. Per començar, tindrem el tema del dia a càrrec d'en Josep de Martí. L'entrevista d'avui serà a la directora de la residència Mi Mare de Calafell Parc, de Segur de Calafell. La borsa de treball i la consulta del treballador social que van a càrrec d'en Carla Reixac. Tot el que els pot interessar saber de la residència. Salutacions a l'equip del programa, que ara mateix els presento, com sempre, les vies de so, José Matosis a la direcció, Josep de Martí. Bona tarda, Josep.
Molt bona tarda, Marc.
A la consulta del treballador social i a la borsa de treball, en Carla Reixac. I a la conducció, Josep de Martí, Carla Reixac i qui us parla, Marc Rius. Abans de començar, sempre va bé un consell, escoltem-lo.
Vivim en una societat tan connectada que sembla que a internet o parlant amb familiars i coneguts podem trobar la solució a tots els problemes. Quan es tracta de la salut, però, hem de ser curosos. Per molt que ho llegim a internet o que ens ho expliquin o diguin, mai hem de prendre antibiòtics si no ens l'ha receptat un metge.
Avui, com fem sempre, amb aquest programa coneixerem de prop com és el món de les residències i com és el dia a dia de les persones que hi viuen. Ens presenta i condueix els convidats d'avui en Josep de Martí, jurista i gerontòleg, professor de màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa, i en Carla Reixac, gerontòleg, màster de gerontologia, treballador social, especialista en dependència i gent gran. Endavant, Josep, quan vulguis.
Doncs, Marc, ara estava pensant que finalment sembla que, tot i que la pandèmia té quarta onada que afectarà a la societat en general,
sembla, sí.
A diferència de la primera, les residències seran les que més a salvo estiguin, perquè gràcies a que s'han fet les vacunes i es va prioritzar les residències, gràcies a que segueixen amb unes cauteles molt importants, que les visites, quan una visita va a la residència, encara se li fan unes preguntes, si poden fer una prova d'antígens.
Ho estan fent bé.
Jo crec que hem après. Clar, la natura és molt salvatge, o sigui que ara podria venir una variant nova a tirar tot en erra, però creuem els dits i preguem que això no passi. Però ara ja estem començant a poder veure què s'ha fet en altres països i quines han sigut iniciatives maques i bones. I he tingut l'ocasió de parlar amb una residència que està a Holanda, que es diu Humanitas, i que és una residència molt peculiar, perquè en aquella residència viuen persones grans amb estudiants. O sigui, diguem-ne que seria una residència d'estudiants i una residència de gent gran posades juntes. A Espanya hi ha un exemple semblant a Oviedo, que es diu Ovida, que també està a residència d'estudiants i residència de gent gran. La característica que té la d'Holanda és que la gent gran i els estudiants estan com emparellats, de manera que hi ha un estudiant que fa com de companyia, com una mena de familiar de prestat, diguem-ne, de cada persona. I aleshores saps que han dit, diu, que això de que es pogués fer aquesta mena de convivència els va ajudar moltíssim en els pitjors temps de la pandèmia. Aquest fa un any, quan la gent estava tancada a les habitacions, quan no podien sortir, quan no entenien què estava passant, va ser molt, 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 molt bona experiència. I un altre, es diuen The Village, com el poble, que està en Anglaterra, i són unes residències que són com poblets petits, residències petitones, que cada residència viuen 10 o 12 persones,
com, i aleshores... Com un pis, quasi.
Sí, però són casetes. Imagina't, en un terreny una mica gran, i aleshores van dir que va ser molt fort, sobretot per la gent que era més vàlida i que entenia més les coses i que de sobte els deien, ara no pots sortir.
Ara no pots sortir, clar.
Però van dir una cosa, el fet de crear aquest sentit de comunitat, de grup petit i tal, els hi va ajudar moltíssim. I jo crec que ja les residències de Catalunya, les residències d'Espanya ja estan prenent nota. I cada vegada s'està parlant més que d'unitats de convivència, de grups bombolla, però no com una cosa contra la Covid, sinó algo per romandre i que en seguirà d'aquí endavant. Perquè no oblidem, el sector de les residències és un sector viu, que avança, sí, que és molt millor ara com era, que del que era fa 20 anys i que serà molt millor d'aquí uns anys del que és ara. Per això crec que, malgrat els temps terribles que hem passat, podem veure el futur amb un cert optimisme, aviam si l'arribem a tocar.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Doncs, Marc i Carles, després de tot aquest temps que portem de pandèmia, qui recordes fa, quan no portàvem màscara?
Llarg temps.
I com em deia un amic meu que fa, saps que fa un parell de setmanes, abans de Setmana Santa vaig anar a Madrid a un congrés que vam fer, on tothom estava amb mascareta per descomptat, i una persona em va dir, ai, me acuerdo de cuando tenías boca. Perquè ara, escolta'm, ara la gent només ens fixem en els ulls de la gent, perquè no tenim cap altra part del cos.
Jo penso que ara que es va allà a la platja, penso que semblarem un frigo, perquè si anem amb la mascareta estarem morenys, del nas amunt i del nas en avall blancs, igual que un congelat.
Sí, fins que surti algú molt intel·ligent que digui una mascareta que no filtra els rajos del sol.
O,
no
sé. O una que tapi els ulls i tregui la boca.
Serà... No ho sé, però ens enfrontem a un estiu que serà diferent, perquè recordem que l'any passat, durant l'estiu, acabava de passar la primera onada i encara pensàvem, això ja s'ha acabat, ha estat dolent, emergent, però bueno, ja gràcies a Déu, ja ho hem deixat enrere. I escolta'm...
I s'ha dit de tot, perquè llavors dèiem a l'estiu, ara quan vingui l'hivern segur que el virus es morirà.
Sí.
I ni es va morir el virus, ni... Bueno.
Va ser, com diu el Shakespeare, el somni d'una nit d'estiu. Sí, Carles, digues.
No, dic que el que jo penso que mentre que duri la pandèmia el que hauríem de començar a fer potser són mascaretes de sabors. Perquè jo ja no sé quantes vegades estàs parlant amb algú i quan més parles més se't mou la mascareta i arriba un punt que te l'estàs inclús menjant.
Doncs aviam si d'algun emprenedor...
Hi ha articles de sexe que tenen gust, llavors.
Ah, sí?
Com seria passar-ho a les mascaretes igual? Sí.
Doncs escolta'm, això haurem de dedicar-li un programa. Però jo crec que avui el que sí que podem dedicar un programa a aquesta estoneta que tenim ara per xerrar és per rememorar una miqueta, perquè ara que ja ha passat un any des que va començar la pandèmia, ja comença a ser necessari el que és començar a escriure què és el que va passar, què és el que recordarem. Aleshores, a mi m'agradaria, si parlem de residències, pensar que fa un any, justament, un any i una miqueta més, any i un mes, 13 mesos, que de sobte, d'un dia per l'altre, tot i que algunes residències ja s'havien olorat una mica de què anava la cosa i havien tancat la residència, les visites, de sobte les residències van rebre una comunicació, es va declarar l'estat d'alarma, i aleshores se'ls va dir, escoltin, a partir d'ara no s'accepten visites a les residències, han de fer servir un material de protecció, això que es diuen els EPIs, i a partir d'ara han d'aplicar totes les residències uns protocols, unes normatives i uns registres que els obliguen a treballar d'una forma totalment diferent.
Per això de cop.
D'un dia per l'altre. La gent va dir a les residències, als propietaris de les residències, ja fos una diputació, la Generalitat, o una empresa, o una ordre religiosa, van dir molt bé, on puc comprar els EPIs? I van dir, no, ja no es venen. Ja no se'n venen. Aleshores diu, ja els hi donarem, però durant les primeres setmanes les residències no tenien ni mascaretes. Oh, i algunes residències van fer que els fossin els veïns de la casa, de la residència, o els propis residents, els que tallant roba fessin unes primeres mascaretes que no filtraven gaire.
No.
Hi havia residències que estaven fent EPIs amb bosses d'escombraries, però saps el més terrible? Hi havia hospitals que també estaven fent bosses d'escombraria d'EPIs i ulleres, que eren ulleres de buso. Aleshores, no ho oblidem, perquè ara de sobte sembla que a vegades diu, és que ja, les residències no tenien material. És que no n'hi havia.
No n'hi havia.
Inclús?
No, és que no en tenien les residències, ni els hospitals, ni en teníem a casa si en volíem comprar. No n'hi havia.
Correcte, això ho hem de recordar. Carles.
Inclús, jo recordo quan una patronal va fer una convocatòria que tenia alguns EPIs, algunes quantitats, i es va fer anar tots anar a un punt de l'Alt Penedès on tenia un magatzem, i les residències van córrer tant com van poder per arribar-hi, per arribar a temps, i poder-se'n quedar alguns.
Imagina't.
Perquè tots vegin els pocs que n'hi havia en aquell moment d'EPIs disponibles.
I sí, a més també hi ha una cosa que no podem oblidar, i és que durant un temps, que va ser més o menys març i abril, el govern, per evitar que la gent, que algú pogués acaparar, comprar material o tenir-lo i vendre'l a preu molt alt, van dir, ara això surt del mercat, això només ho pot tenir l'administració. I fins i tot va haver-hi residències que havien fet compres a la Xina i que quan arribava la compra a l'aeroport o al port de Barcelona, venia l'administració i s'ho quedava.
Ho requisaven.
Que no hem de dir si és bo o dolent. Hem de partir de la base que tothom va fer el que va poder. Però el que no ens pot quedar a la memòria és que les residències no tenien material, com si fos culpa d'elles quan no hi havia. I una altra cosa molt important que ens ha de quedar a la memòria, perquè ara hi ha gent que està culpant a les residències, dient que les residències no tenien personal, és que les residències no agafaven el telèfon, les residències no parlaven. Anem a veure una cosa. Mira, el 20% del personal, o sigui, de cada 5 empleats de residència, un se'n va anar a casa. Se'n va anar a casa per 3 motius. Un d'aquests 3 motius. Un és que va caure malalt.
Clar.
Aleshores es va infectar, doncs se'n va anar a casa. Dos, va estar en contacte amb persones que estaven confirmades que estaven malaltes i aleshores se'l va enviar a casa a fer una quarantena de 15 dies. I tercer, va haver-hi gent que tenia molta por.
També,
por l'impedia treballar. Però això què va provocar? Que residències públiques i privades, de sobte, si tenien 60 empleats, havien de treballar en 45.
Clar.
I això el que va fer que moltes residències posessin a tothom a tenir cura dels residents. Si hi havia algú que la seva feina era agafar el telèfon o tramitar factures, en la mesura que poguessin, anaven a ajudar. I això va provocar que moltes residències deixessin de poder trucar o atendre les trucades dels familiars. Clar. Ara ens queda... Digues, Carles.
I a part d'això, i per afegir, jo recordo que jo vaig fer algunes trucades de gent que sabíem que buscava feina fins a aquell moment a residències i que davant la falta de personal vam començar a fer trucades per dir, escolteu, a tal residència busquen personal i podeu anar, i tots deien, no, tinc por, ara no.
Clar.
Pues això que diu el Carles, això que estem dient, ens ha de quedar al cap perquè això és el que va succeir. Ara estan sortint fins i tot llibres que diuen que les residències per guanyar més diners van reduir personal. Mentida.
No, és
mentida. Les residències no van reduir personal. Les residències es van quedar sense personal perquè havia una norma que deia que la gent podia agafar la baixa només trucant per telèfon, no calia ni que anessin al metge, i va haver-hi gent que tenia por. I tampoc podem culpar la gent
que tenia por.
Aleshores, no es tracta de buscar culpables, es tracta de buscar explicacions. I una altra cosa molt important, també. Durant un temps, per un motiu o per un altre, a les residències els resultava impossible derivar gent gran a l'hospital.
Oh, i tant.
Diuen, a Madrid, la Ayuso va fer una ordre. Potser la va fer, però és que també a Catalunya, encara que no hi hagués una ordre escrita, moltes residències han sentit que si trucaven una ambulància o demanaven una derivació a l'hospital, els deien, no se'n fan, atenguin a la persona, i fins i tot venien metges de la Seguretat Social, o sigui, metges de la sanitat pública, a atendre a residents que en molts casos aquesta atenció era ajudar-los a morir. Ajudar-los a morir sense patiment, sense dolor, donant medicines
estaven
que ajuden a morir.
Estaven saturats.
Però això ho hem de deixar ben clar, que no és que les residències no volguessin enviar la gent a l'hospital.
No podien perquè els hospitals estaven saturats i no precisament de persones de residències, sinó de gent que viu a casa.
Sí,
cuidada pels fills, cuidada per la família, però la Covid no tenia...
Totalment.
Miraments.
I pensem també una cosa. Fa uns dies vaig participar en unes jornades internacionals que parlaven d'aquest tema, i quan jo parlava de la situació a Espanya i de que hi havia... No és de tot Espanya, això és de les grans ciutats, perquè hi ha zones d'Espanya on no va afectar la Covid amb la mateixa intensitat.
Sí.
Quan explicava això, un senyor d'Holanda em va dir, home, no ho entenc, i per què tantes ganes d'enviar la gent a l'hospital? I per què no adequar les residències? Diu a Holanda... Les UCIs on s'ha atès els residents és a la residència. El que han fet és enviar respiradors dels hospitals a les residències.
Clar.
I vaig dir, home, cada país té la riquesa que té. Sí, jo no sé si aquí teníem
aquí no
respiradors.
Ni els hospitals.
Per això, però...
que van inventar una cosa i van fer respiradors.
Correcte, però... I després també una cosa amb això dels respiradors, que si retrocedim un any, era la panacea, tothom... On són els respiradors?
Sí,
Seat,
sí.
Fabricada...
Sí.
I després han dit que potser a vegades... Fer un sobreús dels respiradors tampoc era el més adequat, però és que és una altra cosa que hem de recordar, i és que tothom va actuar, crec jo, de bona fe i com va poder, però la bona fe de la Generalitat consistia a vegades en fer cada setmana una instrucció diferent per enviar a les residències. És a dir, ara heu de funcionar d'aquesta forma, la setmana que ara heu de funcionar d'una altra forma, ara heu de funcionar d'una altra. La sanitat enviava unes... El Departament de Benestar Social també enviava uns altres. A vegades els ajuntaments, Protecció Civil, anaven els bombers i donaven unes pautes. Anava l'exèrcit, donava unes altres pautes. I tenim una residència que havia estat dissenyada per, no per curar, sinó per cuidar a una persona, però no per intentar donar-li tractament mèdic. I de sobte se li va exigir moltíssim.
Sí, sí.
És cert, va morir molta gent,
sí.
Però també és cert que les residències van aguantar com van poder. I molta gent va ser veritables herois en les residències. Parlo des dels propietaris de residències que es van moure com van poder per buscar recursos,
sí, sí, sí.
Els empleats i professionals de residència extraordinaris, i també no oblidem molts residents que van ser veritables herois perquè van aguantar ja tancats a l'habitació durant setmanes sense veure ningú, sacrificant-se, a vegades sense tenir gaire vista i parlant amb un net o amb un fill amb un telèfon que no el veia gaire.
Clar.
Aleshores, el que hem de pensar és que un dia potser tornarà una altra pandèmia. No ens ha de preocupar tant, crec jo, ara mateix. És que és culpable aquest, és culpable aquell altre. El que hem de veure és que va venir una pandèmia que no havia passat mai.
Una malaltia nova.
Correcte.
I per als crítics que ens estan escoltant, és possible potser que alguna residència ho fes malament.
Correcte.
Però evidentment no totes i ni la majoria
no,
ho fa bé.
Jo crec que si féssim com una representació, com són les residències? Pues imaginem com una campana, no? Com una, aleshores diem, unes poquetes ho van fer malament, segur, com tu dius tu. Si hi ha 5.700 residències a Espanya, si hi ha unes 1.100 residències a Catalunya, que a Catalunya 20 residències ho fessin d'una manera que no està bé, m'ho crec. Que hi hagués 20 residències super extraordinàries que fessin coses que ningú es podia esperar de bé. Sí, la immensa majoria, el que retrata el que han fet les residències, són la immensa majoria que es van sacrificar. I jo crec que seria molt injust culpar les residències, perquè ara imaginem que jo, no sé, descobreixo que un metge a un hospital públic va robar una caixa de mascaretes.
Tots els metges són lladres.
I aleshores començo i dic, mira, també en un altre hospital una infermera va robar no sé què, i aquí va una va robar guants. Al final es diu, vale, 20 metges van robar mascaretes. Quants metges hi ha? 10.000. I dic, aleshores, el que representa els metges és això, o el que representa els metges són els que van doblar turnos, van triplicar turnos,
sí, sí.
Estaven allà sacrificant els metges que van morir perquè es van infectar,
clar.
Els metges jubilats que van tornar a treballar.
I tant.
Home, aleshores, jo em quedo...
Sense
que
cobrar, Sense cobrar.
Això ja no ho sabia. Però fins i tot si haguessin cobrat em semblaria extraordinari.
I com diuen a Catalunya, una flor no fa estiu.
Això mateix. Carles, deies.
I sobretot, el tenim en compte que a les 8 del vespre aplaudíem els dels hospitals i a les 9 i mitja a les notícies que ficaven a les residències.
Sí, totalment.
És important. Vull dir, teníem aquest doble, podríem dir, com a recero, en el qual no teníem constància o no volíem veure la gran feina.
Clar,
que teníem.
El que passa, Carles, que aquestes emissores que criticaven les residències, criticaven aquestes que hem dit que sí que n'hi ha, que ho van fer malament, o que per deixadesa, a lo millor, no? Doncs ho van fer malament, però bueno, la majoria ho van fer bé, però les emissores hi ha unes cadenes concretes que volen i busquen audiència. I per buscar audiència, doncs ha de fer... Doncs dir això.
Criticar. Doncs pensem entre tots que hem d'escriure la història. La història no s'escriu a si mateixa, la història l'escriuen les persones. I des d'Es Gran Segaran defensem que aquí hem tingut una història, una tragèdia que es va representar a les residències, on les residències van ser l'escenari, però en absolut el protagonista.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí, Carles Reixac i Marc Rius. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Doncs ahir ja vam tornar després de Setmana Santa un altre cop amb molta força amb la borsa de treball.
Molta força i molta feina.
I molta feina. I ahir i podem dir que el que va passar ahir va ser un petit tastet, perquè avui encara em porto més d'ofertes. Sí. Comencem amb gent que treballa al mateix ram que jo, el de treball social. Trobem que busquen un treballador social, la residència Santa Rita, per Barcelona, la residència Arpès, Ciutat Diagonal, i també el centre de gent gran Vitalia Albert, a Tordera. Per altra banda, una part també social, podríem dir també sanitària, però més social, que és una altra professió, com és terapeuta ocupacional, molt important a les residències i que, a més, va molt buscada, perquè són aquells, recordem, aquells tècnics que t'ajuden a poder trobar solucions, a fer coses de la teva vida diària que abans podies fer ara, no? Com, per exemple, acordar-te la camisa, els botons de la camisa. Ara potser tens dificultats a nivell de dits. Ells t'ajuden. També amb la marxa també et poden ajudar una mica. Doncs busquen un terapeuta ocupacional, per exemple, la llar residència per a gent gran Ítaca Arenys, la residència Orpea Ciutat Diagonal, SHR Vallirana a Vallirana i residència La Muntanya a Collbató, que a més es conec molt. Són un petit centre que estan a Collbató, amb una urbanització. Això no faig propaganda perquè qualsevol persona es pot anar a veure i encara crec que aquí no han vingut mai a la ràdio. I són un centre petitet, però molt ben avingut. També, per altra banda, buscant un psicòleg, la residència Primitiva a Barba, a Sant Vicenç dels Horts. I, per últim, trobem que si anem, ja sortim de la província de Barcelona i anem més cap a la província de Lleida, trobem que a Verdú busquen un gerocultor o gerocultora, a la residència Bellpuig busquen un treballador social i busquen personal de neteja també a Verdú, la residència també Mare Marcelina. A Verdú hi ha molta feina.
Verdú, i hi fan una ceràmica boníssima, ceràmica de Verdú, els càntics de Verdú.
Doncs qui vulgui anar a treballar i més aprofitar i tenir prop ceràmica, doncs a Verdú. I per últim, busquen infermer al centre residencial Joviar.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Comentar molt breument que a la borsa de treball no he dit cap oferta d'infermer o infermera, perquè els infermers els diria: si busqueu feina, envieu a qualsevol lloc que us acceptaran. Vull dir, no cal que publiquin ofertes, tot i que n'hi ha moltes a publicar a les residències. Doncs, com explicàvem, ara fa un dia vam parlar de com estaven les residències en quant a places, com estaven millor i que la gent tornava a trucar més, i és que aquestes peticions de trucades que estaven rebent estaven en augment. I el que també vam parlar de la publicitat i la mala publicitat i l'encarnissament que es va produir en residències,
sí.
Doncs tot aquest encarnissament també va afectar els centres de dia. Es va afectar molt. Saps, però, Marc, una diferència en la vacunació de la gent que viu a una residència i la gent que va a un centre de dia? Quina és la diferència? La diferència és que la gent que han vacunat a una residència, al viure allà, la gran majoria està empadronada a la residència. Per tant, quan van començar la vacunació, crec que a finals de desembre de l'any passat, a residències, anava l'equip, vacunava tothom i marxava. Què passa amb centres de dia? Que la gent que hi acut va durant el dia i després se'n torna a casa. Per tant, la vacunació de la gent que està a casa ha començat més tard. Primer van a residències i després la gent gran que està a casa seva. Per tant, això ha fet que la gent que va a centres de dia se'ls hagi vacunat més tard.
Clar.
Però en si, el centre com a tal estava hiperprotegit. Van augmentar ventilacions, van augmentar espais, van reduir aforaments. Per tant, que la gent que hi anés... Per tant, jo el que vull destacar és que no hem d'oblidar que els centres de dia existeixen, igual que hem donat ara un vot de confiança un altre cop a les residències perquè se'l mereixen, també, sisplau, donem-lo als centres de dia. la gent pon els centres de dia perquè són segurs i cada cop la gent que hi va està vacunada tant o igual, bueno, igual podríem dir com una residència.
Jo tinc un familiar que va a un centre de dia i l'han vacunat en el centre de dia i només hi va 3 hores. Només hi va 3 hores.
Perquè vegis que són igual de segurs.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Molt bé, Carles, ens veiem al proper programa, dimecres vinent.
Fins dimecres.
Fins aquí és Gran ser gran. Els agraïm la seva companyia i els esperem demà divendres a les 5 de la tarda amb el programa Eixos de Felicitat. I dimecres ens tornem a trobar amb És gran ser gran. Siguin feliços.